No volem que aquestes converses siguin res i volem que aquestes converses siguin tot. Que vostès en 3/4 d'hora aproximadament puguin escoltar a un candidat que a la vegada també és persona, que té reflexions sobre el poble, sobre hem de suposar la manera de funcionar de la institució, de l'Ajuntament, sobre allò que li agradaria, no li agradaria tant, en fi, sobre allò que creu que podrà fer o que no podrà fer. Abans d'aquesta conversa amb Marc Martínez Rex, que no és nou en aquesta posició de candidat a... Marc Martínez Rex, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Ens feia memòria el propi candidat, perquè, esclar, dèiem, havia estat la trajectòria política de Marc Martínez i havia començat tot plegat l'any 1987 de cap de llista.
Sí, d'Iniciativa d'aquell moment, que es va muntar Iniciativa i tot això. Jo vaig encapçalar perquè m'ho va demanar el sindicat. Comissions Obreres de Barcelona i de Madrid em van demanar que fes aquest favor a Sitges. Els de Sitges estaven molt il·lusionats. Acabàvem de muntar la secció sindical de Comissions Obreres a l'Ajuntament, el 85, i estaven il·lusionats. I jo, doncs, vaig dir que jo no era d'Iniciativa, que jo no era de cap partit, però que van pressionar tant, home, però tu, tal, tal, aquelles coses que passen, no? I em vaig presentar com a independent dintre de la llista d'Iniciativa. Que, bé, hi havia molta il·lusió per part dels integrants, però també hi havia unes divisions internes fabuloses. Però no era només a nivell de Sitges, que també, sinó a nivell de Barcelona i de Madrid i de tot arreu. L'esquerra, en aquest sentit sindical, en aquell moment molt greu, ara no sé com està perquè no he justificat, tenia un problema molt, molt greu, i és que estava dividit en corrents per veure qui era més comunista, qui era més autèntic, qui era més honest, qui era més no sé què, i es fotien unes hòsties que era massa, perdó. Era massa. I aleshores jo, doncs, intentava dir que el sindicat tenia, era un mitjà, era un mecanisme.
Us agafaríem la paraula, eh? No estàveu per hòsties. En aquell moment, no.
No.
En general no ho heu estat mai per... Sí, es pot dir així?
Sí.
Sí. Encara funciona en política allò de dir, no, és que m'ho han demanat. O aquestes alçades ja de la vida política i de la vida personal de Marc Martínez...
Ara es pot dir que no. Sí, però vull dir que no, però és que sí. En el meu cas, aquesta última vegada, fa 2 anys, com a mínim, que grups tant de voluntaris socials o de gent que viu la cosa social molt intensament i gent que viu la cultura molt intensament, però de manera, diríem, per dir-ho d'una manera internacional, doncs m'estaven pressionant. I jo, doncs, em feia una mica el remolón, però comprenia perfectament el que passava, no? I al final, doncs, mira, va impressionar tant que jo em vaig dir, doncs, anem-hi.
Perquè, dit així d'una forma molt, molt barruera, aquesta història de Marc Martínez té alguna cosa de partit polític o no?
A veure, jo entenc que de partit polític amb objectiu concret... L'altre dia em van dir que a les tertúlies de matinals de TV3 vam sortir i deien que un tertulià havia dit que era l'únic exemple de partit amb objectius molt concrets i no dispersos de tot el que promet tothom i tot això, sinó que per una finalitat concreta. I ho van comentar, jo no ho vaig sentir. Va arribar, diu, nois, heu sortit el d'allò a les tertúlies de TV3 en aquest sentit, que és l'únic partit que té un objectiu concret i que defensa allò. Sense més, que no vol dir que no serveixi per més coses, però que va per aquesta qüestió, i és el benestar social en plenitud i la cultura en plenitud, tota.
Ho dic perquè aquests dos objectius, segurament per més d'un, podríem proposar la reflexió, home, dona la sensació gairebé més d'una agrupació de persones que tenen aquests dos objectius fonamentalment dins de els molts que puguin tenir, més que d'una formació política amb un programa ideològic que a la vegada...
No, sí, això sí, segur.
És així, seguríssim.
El que passa que aquesta gent que dius i que és així creu que si vol tenir una força real ha d'estar on està el poder.
O sigui, des del punt de vista pragmàtic, l'única manera d'allò és...
Clar, si tu vols assegurar que la gent tingui això, tingui l'altre, tingui el més enllà, en el sentit de defensar aquestes coses, com no estiguis en allò quan es reparteixen les prebendes, tururut, perquè tothom hi creu que el benestar de les famílies i tot això, tothom ho diu, però vigilar-ho i que s'incrementi i que s'asseguri en la continuïtat, amb el temps i en tot això, malgrat les lleis de Madrid o el que sigui, diguin que no és competència de l'Ajuntament, etc, etc, assegurar tot això, com no estiguis a dintre, es justifica molt fàcilment que allò no és cosa de l'Ajuntament. I nosaltres creiem que la gent de Sitges necessita tenir una seguretat en tota aquesta situació, però fixa.
Fins on la confiança us ho permeti. Heu viscut una certa transformació aquesta legislatura. A l'inici de la legislatura, no sé si podríem definir d'alguna manera l'estat de Marc Martínez Rex com un home una mica decepcionat pel fet de no poder gestionar cultura, i en canvi ara dona aquella sensació que la gestió de benestar i família ha propiciat en aquell regidor que ara és candidat no sé si dic un cert canvi en les prioritats.
Sí, a veure, tothom quan van fer el pacte, els partits, tothom pensava que jo agafaria cultura o personal.
Que ja havia estat responsabilitat
havia estat
de Marc Martínez.
Aleshores, quan se'm va dir doncs no pot ser, tindria que ser això altre, jo vaig pensar, dic, bueno, deixa'm un dia per pensar-ho.
Us va saber greu en aquell moment?
En aquell moment una mica decepcionant, perquè jo havia deixat la cultura a nivell que encara s'estan fent coses que jo vaig crear, com és la nit dels Premis Sitges, etc, etc, una sèrie de coses que han continuat en el temps, que ningú diu qui ho va fer, però que va ser així. Aleshores, m'agradava el tema, perquè sóc artista d'alguna manera, sóc professor d'orgue, m'agrada molt les arts, l'estudi de la mitja, i, en fi, tot aquest món m'atrau moltíssim i ja estic ficat. Fins dalt, dono congressos, vaig a conferències a l'Aragó i a tot arreu, i clar, és part de la cultura i tal. Però clar, aleshores aquell dia vaig dir, què passa? Per què no ho vols? O d'entrada d'això, és que no conec res. Jo què sé, de què va això? I continuant pensant, dius, escolta'm, nen, tens 65 anys en aquest moment, 66, i aniràs a fer feina amb gent que ho passa molt malament i amb molta gent de la teva edat. Ja és hora de que això ho cultivis, no? Vaig pensar, però sí, i vaig dir que sí.
Encara us van fer un favor, doncs.
Sí, a partir d'aquell moment és tan intens, ho puc assegurar, la meva dedicació al món de la necessitat, al món de la discapacitat, al món de la dependència, al món de la gent gran, ha sigut tan gran que ara no me'n puc desprendre, és que forma part de mi mateix. I les coses que he pogut realitzar, que tothom sap, no fa falta que, clar, tothom diu que ho ha fet ell, però bé, és igual, està fet aquí i estic content, com és el menjador social, com és el centre de distribució d'aliments, d'aquest i de l'altre, del carnet blau, etc. Tot això s'ha fet perquè hi ha hagut ganes d'imposar-ho i d'això, i hem tingut la comprensió de l'alcaldia en tot moment, això és que ho haig de dir, però a la iniciativa i la feina i tot el rotllo,
comprensió, entenem, implicació també,
clar. Si jo li deia, mira, hi ha això, què et sembla? Perfecte, tiro endavant. No havia de demanar més permisos, després tot l'equip de govern estava d'acord, no? I també t'haig de dir una cosa, que he tingut molt, molt, molt la comprensió i la col·laboració de tota l'oposició. En tot moment, les coses que venien de la regidoria de Benestar i Família, primer, ho exposava a tothom, em feia partícips a tothom, tothom podia aportar el que volgués, corregir el que sigui, i al final l'acord era el resultat del que tots havíem decidit. Per què? Perquè les coses que he anat creant tenien vocació de futur, que no s'hi canvia el govern, digui això, com que ho ha fet el Marc, ho foto al carrer. No, ho he fet jo també. Ho han fet els socialistes, que han tingut moltíssima comprensió, han sigut qui ens ha dit, no, aquests calés, reservem-los per benestar i família.
Ho heu fet valer molt sovint,
sí,
això, no? Aquesta sí. Conciliació de posicions.
És que sí, per consells i per històries, diríem, d'habitatge, de no sé què, tot.
Creieu que ha estat propi del vostre tarannà o que també qualsevol qüestió que faci referència a benestar social i, òbviament, que tingui una implicació directa amb la millora de la qualitat de la ciutadania, serà sempre, en la majoria de casos, motiu de conciliació de posicions entre
tots? Jo crec que sí. La gent és sensible. Per això requereixo que algú els hi recordi. Per això reclamo que el meu partit estigui dintre. Per recordar-los que hi ha això i que visquin, no? En aquesta, diríem, en aquesta legislatura jo he disfrutat moltíssim, insisteixo, i tota l'oposició i tots els que han governat m'han recolzat molt, m'he sentit molt còmode. Al principi va costar molt perquè, fruit de lo que sigui, es va despedir gent i em va fer patir molt. Una de les raons que no vaig voler ser regidor de personal un altre cop, que també m'hagués agradat, i m'agrada, perquè el sindicalisme no té per què no ser actiu en tots els camps.
Ens ho heu posat molt bé, ara després vindrà la qüestió
doncs,
d'aquesta.
Vale.
Però ens ho heu posat molt bé ara.
Una
de les raons, dèieu, que per la... que us va fer més mal en el seu moment va ser el comiat
de gent del meu sector. Molt. Es va decidir l'equip de govern, o sigui, van dir això no pot tirar així, sobre gent o no pot ser, i va decidir. Però a mi em va costar moltíssim. Em va costar moltes nits no dormir.
Sou responsable d'allò, però,
Home, clar, tot l'equip de govern. Si no, jo em plegar acabava la història. Però si volíem tirar endavant coses que valia la pena i entre tot això, no podia dir, doncs, me niego i s'acaba la història. Sempre dic que em va molt bé dir, depenia del regidor de personal. Jo, no, això és una cosa d'equip de govern i s'ha d'assumir. Però a mi em va costar molt. I per això vaig dir que no. A mi se'm va proposar que ser el
regidor de personal.
Sí, abans de benestar i família i tot això.
No volíeu haver-vos de trobar...
Inclús se'm va proposar ser adjunt, i dic, sí, no.
Ser adjunt amb Egil Mirall.
Sí que sí. I què més? Això al principi de tot, Ara no ningú se'n
recorda. No, ara a buenas hores mangas verdes.
Sí, no.
Però en qualsevol cas, en el seu moment no us hagués agradat haver d'exercir de dolent.
No.
Algú ha d'exercir de dolent, però en algun moment...
Algú exercit.
Ha d'exercir de dolent en algun moment, en aquesta vida, en la vida política, en la vida institucional, en la gestió...
Si es fan les coses bé, crec que no. A mi em va tocar exercir de dolent, segons entre cometes, quan vaig entrar al 95 i vaig decidir que tota la gent que estava interina o contractada o el que sigui, s'havia d'examinar. Van ser 90. Els sindicats mateixos em posar de volta i mitja. Anaven a Barcelona i deien, mira agafar el mar, i deien, però si és el que s'ha de fer. Si això és el que estem proclamant. Bé, 90, només van caure dos. I van caure dos que cobraven com l'arquitecte municipal i no tenien ni el baixer elemental. Van caure. I vam anar baixant les convocatòries perquè hi poguessin accedir. I al final, a veure, els pedien, què passa? I és que no hi havia cap mena d'intuació de res. Els altres, tots van defensar la seva plaça. Tots van passar. I no han d'agrair res a ningú en aquest moment. Això que diuen, els enxufats i tot això, perdoneu. Allà, fins al moment del 98, 99, que jo vaig marxar, tots els que hi havia allà dintre, tots van passar proves, tots estaven per dret legítim. Després ja no sé què ha passat, o què pugui haver passat, però en aquell moment hi es poden fer les coses bé, i les mantinc.
Ens ho poseu molt bé. Per una banda, fa uns dies, el candidat Marc Martínez, en aquests debats que ha organitzat el Cable, es posicionava d'una forma molt oberta, sobre el sou dels regidors, el que haurien de cobrar els regidors. I per un altre, home, ja que estàvem en harina, també seria bo saber si Marc Martínez arribés a una posició de determinada responsabilitat i tingués davant l'informe de l'interventora municipal que diu el que diu sobre la gestió del personal a l'Ajuntament, alguna qüestió s'hauria de resoldre aquí també, no?
Sí. A veure... Per parts.
El sou de les persones escollides...
Jo crec que els regidors hi ha una premissa prèvia.
A veure.
I és que jo mantinc la idea, i m'agradaria molt la postura, de que tots els regidors que surten de les eleccions, hi ha algú que els ha votat, 400, 500, els que siguin. Jo no crec que puguin estar destinats a que no se'ls escolti ningú. Perquè l'oposició es pot, tot el que vulguis, però condemnats. Jo crec que tots els regidors, com altres països hi ha, tenen que tenir una obligació o altra, un dret, diríem una responsabilitat dintre de l'àrea de l'Ajuntament, que tots, un perquè és via pública, l'altre perquè és el que sigui, es manté 21, hi ha un alcalde, i tota aquesta gent, perdoneu, i això em sap greu dir-ho, Jo porto 42 anys a l'administració. Els he vist de tots els colors, els ajuntaments, a Vilanova, a Sitges i a tot arreu. No hi ha cap partit que s'hagi presentat que pugui tenir 21 regidors i que portin un ajuntament endavant. Tots hem tingut petardos, allò que ens serveix per res. Aleshores, si els que es presenten...
Ho podeu dir així, eh?
Sí, ho puc dir amb tota tranquil·litat. No, no. Perquè hi ha gent molt bona, hi ha hagut molta gent, però jo ja tinc una
hi ha petardos, una llista. També. Tinc una llista, d'acord.
Tinc una llista que tot ho pot fer i que Sitges amb nosaltres serà el Nirvana. No, no senyors. I per un altre costat hi ha una altra cosa, i és que jo sempre he dit que els ajuntaments, i ho vaig veure des del principi, des de l'any 73 que vaig entrar, després d'haver treballat al jutjat, els ajuntaments funcionen malgrat els polítics. M'entiendes?
Perfectamente.
Malgrat els polítics funcionen els ajuntaments. Què és la seva obligació?
Hubiera dicho esto hace 4 años usted?
Sí.
Sí?
Sí, perquè ho he dit sempre. Que passa és que no m'han escoltat ningú. Però potser avui sí que m'escolten. Els ajuntaments és una empresa de serveis i els serveis funcionen si les persones que els donen volen fer-ho. Si els funcionaris estan convençuts de que el que estan fent és el que han de fer, només necessiten directrius. L'Ajuntament no necessita que tenir 24 hores allà un regidor al despatx, controlant... No ho necessiten, la gent sap el que ha de fer. I ho han de fer bé. I ho poden fer bé. Aleshores, la política de personal potser ha de ser diferent. Però funciona tant si... A veure, a vegades els regidors han demanat coses, no parlo d'aquí, parlo d'altres puestos, en què allò és incomplible. I jo te'l tenia que dir al regidor, escolta, mira, si fem això que dius te la fotaràs, perquè per aquest costat això que ara no contemples, se't vindrà al damunt. Hosti, Marc, doncs no ho fem. Funcionen malgrat els polítics. Jo era funcionari i sé el que em dic, i són 42 anys. Per tant, 24 hores o tot el dia allà 11, 12, 15, 20 regidors no és necessari. No és necessari. És necessari que tinguin molt clar el que han de fer els funcionaris, marcar les línies, i doncs sí, 2 o 3 hores potser sí, que necessiten per firmar i estar una mica d'allò. Però tanta dedicació, no. Després, per un altre costat, els sous aquests que s'han posat a tot arreu, jo no els he posat, allà estan, però bueno, si diem que hem de ser tan austers i tant d'això, doncs potser valdria la pena que continuessin treballant on te sigui, o jubilat, on te sigui, i cobris un nivell de cosetes que facis un favor al municipi.
Heu estat partícip en aquest sentit d'aprovació de sous que no us van agradar en el seu dia?
Sí. Sí, però clar, jo era un petardet allà, bueno, una coseta que no decidies res. Però jo penso que... A veure, no pot ser que una persona que estigui cobrant al carrer 1.500 euros al mes, suposem, ara perquè es corona regidor en cobri 48.000 a l'any. No pot ser. I aquella persona pot continuar treballant al seu lloc i tenir una miqueta més de sou perquè s'esforça més per la ciutat. Això sí, i la ciutat no ha de pagar tantíssims diners per tot això. Sé que em fotran pels dos costats, però...
No, us ho preguntàvem així,
per si
més enllà d'aquests dos valors fonamentals que hi ha en el programari de Sitges, Benestar i Cultura, algú li pot dir a Marc Martínez bé, però també ens agradaria saber el candidat de Sitges, Benestar i Cultura com continuaria administrant els diners de l'Ajuntament, si creu que en aquests 4 anys la gestió del deute s'ha fet com s'havia de fer, si hi ha hagut una pressió fiscal excessiva, o si ell creu que la pressió fiscal es podria minorar, o que els sitgetans s'hauran d'acostumar que per tenir determinats serveis hauran de pagar unes determinades quantitats, i tot això continua estant molt present també a les xerrades que pot mantenir Marc Martínez durant aquests dies, o que ha mantingut o que mantindrà.
Jo sóc conscient i crec fermament que els serveis han de costar al municipi el que realment costen, i els ciutadans han de pagar el que realment han de pagar. I no perquè farem no sé què i no sé quantos mantindrem això. No, a veure, escolta'm, l'Ajuntament, Sitges, que necessita que estigui net, que estigui segur i que estigui menjat, vale? Perquè tenim de tot. Tant tothom ho diu, que si la neteja, que si la seguretat, que si no sé què, vale? És una empresa de serveis, fes-la funcionar. No em digueu 50.000 coses que fareu quan en realitat el que això es fa només que posis a la gent a fer el servei que ha de fer ben fet, perquè tot en aquest moment aleshores funciona. No fa falta recordar a la gent 50.000 estratègies que no van enlloc. Jo és que al·lucino quan sento els polítics dir tantes coses que faran i tot això, i també i tot això.
Penseu que per més d'un també ho heu estat polític, o ho sou?
Sí, bueno, però jo soc molt raro. Sempre m'han dit que soc un polític molt raro o original.
Avui que anem d'aforismes, un verso suelto.
Sí,
un verso
sí.
Suelto.
Sí.
Està net, Sitges?
A veure, jo hi ha sectors que sí, que ho veig, i altres que no. Hi ha coses que sí i coses que no. Dir que no es fan esforços per fer-ho bé seria mentida, perquè se'n fan, però potser on hem d'incrementar més, on de, jo que sé, sí que sé, però bé, no donaré aquí totes les pistes i tot això. Sé que es pot fer millor i que els que ho estan portant doncs, ho intenten fer millor. És un pas més que si tenim peles doncs s'haurà de fer millor, però no que costi més als ciutadans del que està costant. Si ja han baixat l'endeutament i tot això, mantenim-nos amb discreció, però ja aprofitem de debò tot això. Igual que vull assegurar que els més dèbils socialment estigui on han d'estar i les accions concretes ja es veuran o ja en parlarem, igual dic que no es pot carregar més a la gent. Per què no? Perquè no, la gent no té tanta pela, conyo. Ai, perdó, ja havia dit una cosa que no havia de dir. No m'han dit, sobretot no digues ni això ni això. I estic...
I aquestes estic. Alçades us han de dir...
Sí, m'ho prohibeixen tot. Sí, no em deixen...
Esteu segur? Esteu segur?
El que passa és que jo... això dels 42 anys dona una certa...
Sitges Benestar i Cultura ha nascut per aquestes vocacions que comentava Marc Martínez o també per al distanciament de l'actual regidor de Nou Horitzó amb el partit.
Això va néixer independentment. Néixer, a la que em vaig ficar amb el món de serveis socials i de voluntaris socials i de tot això, i de les, diríem, per què no dir-ho, d'aquells eixes línies, de totes les minories, entre cometes, i tot això, tothom tira cap a ell, tothom tira cap a ell. I de seguida es va veure molt clar que seria genial tenir un partit que fos el recull de totes aquestes, diríem, inquietuds. I això va anar creixent. Que per què va ser un detonant o el que sigui, que no m'entengués massa bé en el moment donat amb el meu cap de llista de l'horitzó, és una cosa. Per una altra, que és molt més potent que aquesta, és que tota aquesta gent de lo social i de cultura volien una identitat pròpia. No volien estar sota cap paraigües.
Voleu dir un portaveu propi?
Un portaveu i un partit propi. No era en detriment ni en despreci del que tenia i tal. Vull dir, això va anar, al mateix temps, van ser paral·lel. Fins al moment en què, amb tot el carinyo, doncs jo vaig dir, mira, faré això.
En aquella escena del balcó, de la sortida d'ofici per la festa major de l'any passat, com ja en el seu dia ens va relatar Marc Martínez.
Sí.
A Sitges hi ha gent que passa gana?
Sí.
Hi ha gent que dorm al carrer?
Sí.
Aquells que es poden preguntar, bé, doncs, què hem fet l'àrea que gestiona?
Sí.
Marc Martínez, per evitar que hi hagi gent que passi gana o que hi hagi gent que dormi al carrer?
Mira, que passi gana, i ens ho ve a dir, i ho sabem, es corregeix. Pensa que en dos anys i dos mesos, a Sitges hem repartit 34.000 dinars.
En dos anys i dos mesos?
Sí, 34.000 dinars. Des que vam crear el menjador social, amb la seva doble versió, que jo la crec que és el que havíem de fer. Una, els que estan acostumats a anar a menjar un menjador social van a l'Hospital de Sant Joan. I els que tenen vida familiar els fa vergonya o no volen que ningú se n'enteri, que ho estan passant malament, que en tenim molts, doncs van a la Ave Maria i s'emporten en tàpers al menjar i vengen en família, que és el que toca. Aquesta és el que nosaltres entenem de justícia social, no caritats decimonòniques. Justícia social. Per un altre costat, intentem anar més enllà en positiu i que la gent realment sigui eficaç el que s'està fent és en, en els centres de distribució d'aliments, que són la Creu Roja i són la Càritas. Un, atenent més les famílies amb, amb nanos, que seria la Creu Roja, i les altres les famílies en general. Es crea el que és una cestella bàsica, que la gent compra, diríem, per dir-ho d'una manera, allò que necessita. No el que estaven acostumats, perquè no hi havia res més, que arribaven i els donaven 5 quilos de macarrons. Però com que no els donaven tomàquet, no els donaven d'allò, què fotien amb aquells macarrons? S'ha avançat molt en aquest sentit. I si la gent que passa gana se'ns acosta, nosaltres els ajudem. I poden, com a mínim, ja tot això que t'hi dic, rebre alimentació per portar-se a casa i fer-se la seva, rebre-la ja feta perquè puguin menjar, i d'això ja et dic, tenim en aquest moment, no sé si són uns 750 famílies, més o menys, o una mica més, que tenen el carnet blau social, el qual vol dir que necessiten de tot.
Per tant, la pregunta la podríem fer gairebé en passiva. A Sitges, per tant, hi ha la possibilitat que ningú passi gana?
Sí.
Sí.
Sí, però aleshores són d'aquelles coses que jo jugaré, bueno, els meus jugaran si sortim. I és a dir, escolta'm, aquest milionet o dos milionets que dieu que podem fer per demanar coses, que ens facin això, ens facin allò i tal i qual, me'ls doneu i asseguro que totes aquestes famílies tinguin un mínim regular perquè elles mateixes vagin sortir d'aquesta situació fins que puguin sortir del tot. Aquesta és una.
En algun moment Marc Martínez va posar això sobre la taula quan es va parlar d'un milió d'euros del pressupost participatiu?
No, perquè si els arribo a dir que si tu ja tens prou, calla ara. És que acabava de demanar moltes calés per tirar endavant tot el que estàvem fent.
Però entén Marc Martínez que aquest milió d'euros hagués pogut tenir una prioritat molt definida.
Exacte.
Que hagués estat aquesta,
però
per exemple.
Però no sé si tothom ho hagués comprès. Jo haig de fer tota la propaganda, quan arribi el moment, d'aquestes idees, fent-les veure clar, fent números perquè la gent vegi i convèncer-los, i en aquell moment no hagués pogut fer tot
el
això.
El missatge, però, sembla prou contundent i alliçonador, no?
Sí, sí.
És a dir,
sí,
una quantitat perquè ningú a Sitges pugui passar gana.
Sí, 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 i és tangible, és a dir, tenim tanta gent, és això i és això, doncs això es diu així.
I això importa aquests diners.
Exacte.
I importa aquesta infraestructura,
i si
importa tot
allò, vull, exigeixo, perquè si no, crisi de govern.
No esteu parlant que hi hagi algú que pugui passar gana d'una forma conjuntural i que
no,
la institució
no,
pugui ajudar, sinó que d'una forma continuada
que Sitges,
la institució pugui,
exacte,
Sitges pugui ajudar.
Real, que sigui real, que la gent que ho necessita de debò, tot això, comprovar-ho moltíssim. Renovar el que calgui.
Anem per les persones que dormen al carrer i que també han estat protagonistes molt sovint de les xarxes socials a través de missatges de sitgetans preocupats per aquestes situacions i que han interpel·lat directament.
Mira, et diré, aquí hi ha dues maneres de ser sense sostre, per dir-ho d'una manera, no? O tres. Hi ha els que són ocupants, ocupen, que n'hi ha molts,
sí,
que n'hi ha molts d'ocupes en aquest poble, hi ha molts pisos buits, hi ha molta història, doncs per tant, hi ha moltes ocupes.
Persones que han ocupat,
amb
les circumstàncies que siguin, però que han ocupat.
Exacte. Després hi ha altres sense sostre, que els veiem pels carrers, algunes vegades, i que després d'això, que nosaltres, Benestar Social, amb l'ajut dels regidors vam comprar tot el material perquè si un moment donat hi ha una baixada de temperatura importantíssima poder-ho recollir amb mantres, tot això ho hem fet, també ho tenim gràcies a la part de la, com es diu això, la paga extra que es va suprimir i tal, els regidors ho van donar tot a mi perquè fes això de l'emergència. Mm-hmm. O sigui,
diríem aquells que comúment en català anomenem rodamons,
sí,
per exemple.
Aquests que sí, estan al carrer són una papereta a part perquè no volen saber-ne res. En aquest sentit,
què vol dir no voler saber res?
Que no els molestin, que ells la seva vida és aquesta i que no volen saber res. Jo després tinc un altre cas que és molt més especial encara, que està allà al costat de la regidoria i que són molt amics i tot el que tu vulguis.
Uh-huh.
I ja s'està.
Sí, sí, sí.
Però per voluntat pròpia i per llei nosaltres no podem agafar una persona i treure el detall.
Ho preguntem perquè
sí,
quan el regidor diu no volen saber-ne res, és constatable.
Clar.
Constatava
no,
en el sentit vas, que...
No, a mi no m'atabalis, no sé què. No res, jo visc així i estic conscient que visc aquí. Però això passa tot arreu, a Barcelona, a Sitges,
no,
a Europa, tot arreu.
Però...
No és una classe especial de sitgetà. No, no. Després tenim uns sitgetans que, pel que sigui, han vingut a menys, molt, i te'ls has trobat al carrer amb dues maletes.
Diguem-ne, els que arran de la crisi en...
Aleshores, nosaltres tenim uns 8 o 12 casos, més o menys, que els hem agafat, els hem portat a pisos tutelats de l'Ave Maria, els cuiden, da, mengen, tenen tot això, i estan molt atesos. Aquests casos que ells mateixos han dit, sí, jo no vull estar al carrer. La meva vocació és tenir, estar en un pis i estar cuidat i anar net.
Tenir una casa, baixa.
D'aquestos en tenim, ja et dic, entre 8 o 10 o 12 tenim més o menys. I això un dia en ve una altra o cosa que estan així. Després estan els que, evidentment, no volen res de res, que es deien. Que aquestos ja pots dir el que vulguis. Hem ajudat inclús a que tinguin una paga, el PIRMI o no sé què, que tinguin un d'això. Paguem una habitació i tal i qual, pagues una miqueta, ah no, dels meus diners no haig de fer ric a ningú. Coses d'aquestes passen. I aleshores dius, bueno, què faig amb tu? Que no vols anar a l'habitació? Sí, sí, però quan jo la vegi que m'agrada i tot això. I aleshores passen setmanes i... A veure, que tenen una llibertat, la gent és lliure i tu no pots imposar cap cosa.
Dius, per entendre'ns, no pot ser... la institució no pot anar per davant de la responsabilitat individual o de la llibertat individual
no pots,
de cadascú.
No pots. Tu no pots agafar aquella persona i dir, pues ara t'agafo i et porto cap allà. Tant sí, sí com sí. No, no, perdona. Té els drets constitucionals igual que els seus, eh? I si no vols sortir d'aquí, no surt d'aquí. Aleshores, l'hem d'anar a convèncer, d'això, a tot qui sigui, a veure si aquest canvi de vida i tal, igual, costa molt. Perquè quan s'habitua a estar al carrer i a fer el que li dona la gana, i passando de todo, canvia totalment de món. Ja no està en el món de la racionalitat que tenim nosaltres, forçada per tots. No, és un altre món. I aleshores, tu li pots dir el que sigui, però...
Hi ha gent que està al carrer perquè vol.
Sí.
Sí?
No tota.
No tota, eh? Sí. No, no. Hi ha gent que està al carrer perquè
sí.
vol.
I després resulta que, com que Sitges és molt agradable per la gent que ve a viure aquí, perquè és la gran vila entranyable i és culta i és mediterrani i és tot, també els hi atrau amb els altres. També. També atrau gent d'Europa, indigents, que venen cap aquí. Amb tots els seus drets, igual. Tot això intentes, bueno, s'està intentant i crec que anirà bé. La taula del tercer sector vol muntar, amb l'ajut de l'Ajuntament, vol muntar un centre, diríem, d'acollida, no d'acollida, que ells mateixos es muntin la casa, que treballin unes hores i tot això, és magnífic.
Que ells puguin ser autosuficients d'alguna manera i autogestors de
ple. Que hi hagin cooperatives i tal, que treballin unes hores. Jo, diríem, el planteig el veig molt bé, molt bé. I ho sap sobradament el Carles, que ho veig molt bé. Una altra cosa és la prontitud que es farà o no es farà o el que sigui. Però donar opció a que una persona se senti una mica normalet, dintre cometes, jo per mi és genial.
Darrere del top manta, diuen també els experts, hi ha evidentment una situació problemàtica, sí, des d'un punt de vista social, des d'un punt de vista econòmic, des d'un punt de vista gairebé diríem que de relació, que en alguns casos o alguns consideren, i deuen tenir arguments per dir-ho, gairebé d'esclavisme del segle XXI manifestat al carrer.
I és veritat.
I és veritat. Com arreglaríeu això, si és que es pot arreglar, i com intentaríeu poder solucionar els problemes o els conflictes veïnals que això i l'oci nocturn ha creat com amb una mena de barreja complexa en aquesta, diguem-ne, o en aquesta legislatura s'ha manifestat d'una forma molt, molt especial?
Bé, són coses diferents, eh?
Ho són, ho són.
L'oci nocturn és una cosa i has començat pel top manta. A veure, si deixes entrar perquè també deuen tenir els seus drets, la pobra gent que viuen en uns altres països que s'ho estan passant malament, deixes entrar un nombre de gent que després no pots atendre, les màfies evidentment se n'aprofiten i allà tens els pobres nanos carregats per treure dos rals. Prohibir-ho està molt bé de cara als comerciants al mig de la ciutat, tot això fa molt mals ulls. En un sector en què no hi vagi ningú i allà es puguin posar, no els agrada amb els altres. Trobar una mica un lloc on, sine qua non, i fora d'allò, ni hablar, seria una solució. Cal trobar on i què. I quanta gent, perquè igual et ven tropecientos mil. Però si no hi ha, per exemple, una bona planificació de treball, que vol dir seguretat de les persones en el seu equilibri i la seva sostenibilitat, això no s'arregla ni ara, ni demà, ni mentre hi hagi aquesta manca de treball, que hi és. Tenim uns 4 milions de escaig de parats.
És a dir, mentre hi hagi aquest context...
Això no ho això soluciona no... ningú.
Ningú, eh?
Ningú. L'únic que poden fer és, ja et dic, solucions parcials. De dir, mira, aquell sector d'allà de la platja, al final de tot, això és l'únic que està utilitzat. Els que estiguin per un altre lloc, la policia es fot cap allà o els fot fora. Innegable. Aleshores, si s'acostumen a fer com un mercadillo, potser seria una solució. De tota manera, no és del tot, perquè la gent no anirà a veure què tenen allà. Són coses complicadilles, però es pot intentar.
Oci nocturn, convivència.
Oci nocturn, hi ha una cosa... a veure, jo en aquest aspecte podria ser una mica dur, perquè clar, jo he estat 38 anys responsable de governació de l'Ajuntament d'aquí al costat, amb discoteques, bars, problemes i d'això. I he fet de tot.
Problemes com els d'aquí?
Sí. He tancat discoteques, he tancat bars, he fotut multes en aquell moment de 2,5 milions de veles, he fet el que sigui. Però, no és la solució de tot i de cada moment. Hi ha suficient marge legal i suficient marge social com a ciutadans com per arribar a una entesa i un equilibri. Costa, perquè en certs moments la nostra població s'incrementa moltíssim i tots van al mateix lloc. Potser una bona història seria, diríem, distribuir una mica els centres de lúdics per zones, més o menys, que no puguin d'això. No tot el, d'allò, pues, el carrer de Maig, el de Joan de Rida, el carrer Bonaire, tot allà, com abans era el carrer Sant Bonaventura, no sé què, no sé quantos, tot això és molt difícil de controlar i és molt difícil d'això. Però també sabem que hi ha unes lleis que diuen a partir de tal hora s'acaba el ruïdo, a partir de tal hora la gent que pensi on ha d'anar, si ha d'anar a llocs més tancats i tal, i que al final la gent ha d'anar a dormir, al final la gent ha d'anar a dormir.
En pues, un moment o altre.
Doncs pues anem classificant les coses i intentant. De 9 a 12, què podem fer? Doncs pues esto. De 12 a 3, què podem fer? Esto. De 3 a 6 i mitja, què podem fer? Esto. I veure els llocs i veure de dir, tu compleixes la teva obligació, ben complerta, tens dret a tenir un negoci, a disfrutar-lo i enriquir-te, o si més no, a viure, i la gent del carrer té dret a poder dormir, té dret a estar serenos, que no tenia... Diu, oh, per què venen aquí si hi ha soroll? Però és que ja vivien, no és anar a viure allà, i es queixen ara, com a mi em passava a Vilanova, que venien alguns de la festa major a viure allà, d'allò, i es queixaven de que hi havia soroll a la festa major, però que no ho sabies, ja hi era la festa major. Aquestos ja hi eren, i són els altres els que han vingut. Cuidado.
Què ha de fer l'Ajuntament que no hagi fet fins ara?
Pues intentar ser una mica més estrictes amb els horaris i les condicions tècniques, perquè per tenir un bar en forma d'originador de sorolls ha de tenir unes condicions, no ha de sortir la música al carrer, hi ha tota una sèrie de coses legals que estan sobre la taula i que sap. Que em diguis... Ui, això costa molt perquè no tenim tanta policia. Bueno, raons hi han per no complir. Però les solucions hi són. Què hem de fer? Pues mirar d'organitzar la cosa de manera que cadascú compleixi el seu. I t'asseguro que si cadascú compleix el seu, en llocs, no tan exageradament, però puntualment sí, es pot corregir, ho hem corregit. I jo dic, mantinc que es pot corregir a gust, entre cometes, de tothom, per dir-ho d'una manera. Eh? Però respectant molt, molt el que són les condicions tècniques. Un establiment no pot estar que se senti el seu soroll per tot dues illes de... No pot ser, no pot ser. Diu que no ha de sortir al carrer. El soroll d'un bar no ha de sortir al carrer. Però cony, comença per tancar dues portes del joc i tal, i qui vulgui que entri i es quedi. Però a fora no es poden haver-hi aldarulls.
Sembla fàcil dir-ho així, no?
Però és que ja has d'intentar fer-ho. No ho aconseguiràs amb una parella de guàrdies. Però si realment agafes cada sector d'aquestos i es discuteix en profunditat i tu molt bé que vulguis tenir el bar obert fins a les 2:30, molt bé, però amb aquestes condicions, i si se senten d'això, ho arregles, i si no, no et deixo obrir. la potestat de l'Ajuntament és aquesta, i t'ho puc dir perquè jo ho he fet moltes vegades, no a Sitges, dient o arregles això o no et deixo obrir.
L'ha exercit de prou l'Ajuntament aquesta potestat?
A veure, és que de la... sí, en part sí, en part, però és que saps això que el vecino és mi amigo i l'altre és dalt i que no m'atrevo i que no... Escolta'm, és que em xirria per tot arreu i...
Hosti, tornem a l'estat d'allò de veure qui fa l'olent, eh?
Per què no una mica de comprensió, una mica d'això i tal? I llavors es va encenent, es va encenent. Es va
Fins que al final...
Explota, però jo crec que et dic sincerament, solució n'hi ha. Però ens hi hem de posar tots. I tothom ha d'obeir. I el que dona les agències les ha de donar i les ha d'exigir el seu compliment immediat. I això és el que deia... Si funcionen els funcionaris dels serveis, no fa falta que el regidor estigui penjant tot el dia pel carrer dient esto y esto. No, no. Tu tens un departament de llicències, tens un departament d'inspecció, tens el que sigui, i fes-ho servir. A part, això és tant. O és que no tinc inspectors, doncs crea'ls. O és que, escolta'm, els serveis han de funcionar. Insisteixo, l'Ajuntament és una empresa de serveis dels ciutadans i ha de servir. I pot servir. I dic el del principi, molts ajuntaments funcionen malgrat els polítics.
Heu estat testimoni de, va, diguem-ho així, la crisi de l'hospital?
Sí.
Com l'heu vista?
Sí, i com que ara sí que sortiré per la tangent, dient que com està subjudice, com que hi ha una comissió que està treballant a l'Ajuntament, jo no donaré peus a que es pugui interpretar d'aquí i d'allà. Que queda bé?
Molt bé.
A veure, jo crec que... com totes les coses, són millorables. I era millorable el que hi havia. Que nosaltres ho hem fet millor? Hem fet el que ens hem trobat. Hem fet allò que ens reclamava la Generalitat i així que vam entrar. Esto, en paper, miro. I quan se mira, pues, dius, hem de corregir coses. I amb aquest, aquí em quedo. Vam intentar corregir coses i el resultat és el que tenim en aquest moment.
Presenteu la llista avui al vespre... Hey. Presenteu programa avui al vespre,
hey.
A través de les xarxes socials també més d'un i més de dos ja ha pogut saber bàsicament
sí,
el sentit final de Sitges Benestar i Cultura, però òbviament aquests darrers minuts els hem de dedicar a que el candidat expressi en veu alta allò que vulgui sobre la candidatura, el projecte, l'exhortació al vot, si li convé,
que ens agradaria,
el que li vingui de gust,
el que volem dir. Doncs mira, molt, molt ràpidament, nosaltres no tenim molt programa aquell enorme que repassem tots els serveis i diem que s'havia de fer més neteja, que s'havia de fer no sé què, que això ha de funcionar per si, si hi ha una persona que gestiona bé la cosa, i punt, aquí no. Què volem nosaltres? Doncs, per exemple, que els temes i iniciatives que siguin realment importants per a la població de Sitges, abans de prendre cap resolució sobre les mateixes, es consultarà sempre els ciutadans en forma de referèndum. Sempre. No prendre cap decisió per les bones i després dir, a veure què... No, si és realment important pel sitgetà, a consultar, referèndum. I el que hem dit, que cada un dels 20 regidors del consistori, tots ells i totes, formaran part de l'equip de govern. Seran responsables d'alguna de les competències pròpies de l'Ajuntament, tothom cobraran un màxim de 1.500 euros bruts i dedicaran les tasques de l'Ajuntament les hores únicament necessàries. La seguretat social la continuarà cotitzant l'empresa on el regidor treballi, perquè és allà on treballa, privadament, continuant treballant-hi. No dir, ara ja faig carrera política i aquí ja tinc el nirvana.
A partir de l'idea que ens havia donat.
Exacte. No es contractaran càrrecs eventuals de confiança política. Amb el personal propi de l'Ajuntament i els seus regidors hi ha d'haver capacitat suficient perquè funcioni perfectament. Conjuntament amb la voluntat dels ciutadans, el sou del personal propi de l'Ajuntament i qui en pagaran ha de respondre al resultat real de conjugar la preparació tècnica o capacitat, l'eficàcia i els resultats efectius laborals. La capacitat teòrica es comprovarà anualment.
Teniu...
Em mataran.
No, matar-vos vale. No. Amb aquest esperit anàvem a dir, aquí hi ha un punt fins i tot d'ecumenisme polític. Tothom formarà part de l'equip de govern.
Sí.
Això gairebé és un esperit ecumènic, vaja, bíblic, eh?
Sí.
Eh que sí?
Sí.
Teniu 30 segons per exhortar el vot.
Vale, doncs mira, l'únic que puc dir, al final de tot, perquè hi ha moltes més coses, però me les callo. 30 segons, mira. Sitgetans i sitgetans, això ho vam pla meeting, eh? Sitgetans i sitgetans, no dubteu en anar a l'Ajuntament quan tingueu necessitat d'ajut de l'ordre que sigui. Segur que donarà resposta. Són molts anys que tots plegats hem estat pagant religiosament els impostos corresponents. Per tant, és de justícia que l'Ajuntament ens retorni quelcom si en tenim necessitat. Les regidores i regidors de Sitges, Benestar i Cultura tindran molta cura de que això es compleixi sempre.
Marc Martínez, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Sort a la campanya. Tornem dilluns. Bon cap de setmana.